¿Cómo conoce a Ingmar Bergman?
He was going to do a commercial. There was a period in Sweden and he had no money and he wanted to make 10 commercials about a soap. But as he is a very ambitious person, not even a commercial was done, not with seriousness. So I came out to the studio and he talked to me to test how I would fit in to play this princess or whatever it was. So I made a commercial with him. That's how he discovered me. And then we just liked each other, and that was the start of my collaboration with him.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Clara, com estem?
Doncs molt bé, explica'ns de qui és aquesta veu que acabem d'escoltar.
Doncs mira, aquesta veu que acabem d'escoltar era la veu de l'actriu sueca Vivi Anderson, una de les actrius predilectes d'Ingmar Bergman, que ens va deixar l'any passat, concretament el 14 d'abril de l'any 2019, a l'edat de 83 anys. Vivi Anderson havia nascut a Estocolm l'any 1935 i va morir també a la mateixa ciutat, a Estocolm. Per bé que, quan es va retirar, ella no vivia a Estocolm, sinó que vivia al sud de França durant una colla d'anys. Era una gran actriu, una grandíssima actriu, molt bona, realment impressionant, i va alternar el teatre i el cinema. En cinema va debutar l'any 1953, quan tenia 18 anys, i es va mantenir en actiu fins al 2007, quan ja en tenia 72. Ella deia que de teatre ja no en volia fer, quan es va fer una miqueta més gran, ja va dir que ja no en volia fer perquè li exigia molt d'esforç, i que de pel·lícules només si li oferien, no sé, quelcom que fos interessant, doncs aleshores estaria disposada a fer-les, però ja no volia treballar gaire.
Una mica exigent, no? Potser?
Sí, perquè encara, de fet, als 72 anys estava bé, vull dir, podia fer perfectes, a més, era una dona molt maca, vull dir, de gran va continuar sent maca i tal, no estava una persona, dius, ui, està molt revellida, no, vull dir, però, mira, no sé, ella no deia que no volia fer cinema, però no volia fer coses molt comercials, volia fer coses amb contingut, saps? I si no, ja no li interessava. En aquest petit fragment que li hem sentit, Vivi Anderson explicava com va conèixer Ingmar Bergman, i deia que va ser un dia en què ell rodava un anunci publicitari. Era una època econòmicament dolenta per a Suècia, no hi havia calés, i Bergman intentava guanyar-se la vida rodant una sèrie d'anuncis, em sembla que eren 10 anuncis comercials d'una marca de sopa. I bé, s'ha de fer de tot en aquest món i ell feia això. Era un director molt perfeccionista, Bergman, que sempre volia fer les coses bé, havien de sortir bé, i quan Vivi Anderson va arribar a l'estudi, ell va voler enraonar amb ella i li va explicar com fan els directors, no? Li va explicar com havia d'interpretar el paper de princesa en aquell anunci, perquè ella feia de princesa. I va ser d'aquesta manera com es van conèixer. Ella va rodar l'anunci, a ell li va agradar, i es pot dir que la va descobrir. Es van agradar tots dos, i a partir d'aquell moment, Vivi Anderson va començar a treballar amb Ingmar Bergman. Ara escoltarem Vivi Anderson parlant la seva llengua, el suec, no pas l'anglès, en una de les grans pel·lícules de Bergman. La pel·lícula és Persona, una pel·lícula de l'any 1966, i aquesta escena té un caràcter marcadament sexual, no pas pel que es veu, perquè no passa res, sinó pel que s'hi diu. Vivi Anderson és una infermera que té cura d'una actriu, que el personatge el fa l'Ali Bullman, que tot d'una ha deixat de parlar. És una actriu que ha deixat de parlar, no vol parlar. I mentre l'actriu l'escolta, Vivi Anderson, la infermera, li explica una petita orgia a la platja que la va excitar molt i la va fer sentir coses que no havia sentit mai a la vida. El que deia Vivi Anderson, des del punt de vista sexual, era tan explícit que tot l'equip de rodatge, de tots els departaments, lampistes, electricistes, tothom era allà, tothom era al plató, tothom volia veure aquella escena, i la Vivi Anderson dient, jo dic, només dir un petitíssim fragment, l'escena és molt llarga, del que deien, i tothom, no, ningú es volia perdre aquella escena, és a dir, tot l'equip, que això no passa mai, la gent cadascú fa la seva feina. I concretament, el personatge de la infermera li explicava això a l'actriu. Li deia, vaig sentir com mai havia sentit a la meva vida. Vaig sentir com el semen, com el seu semen, entrava dintre meu. Em va agafar per les espatlles i es va inclinar cap enrere. Vaig tenir un orgasme i un altre i un altre. Caterina estava estirada de costat mirant i l'agafava ell per darrere. Quan ell va ejacular, ella el va abraçar i va usar la seva mà per masturbar-se i tenir un orgasme. I quan el va tenir, va cridar i gemegar moltíssim.
I have worked ever since. Now I am retired. I work in, not anymore in the theater because it takes too much time. But in film, if I'm asked, if it's a role I think I can do and mm-hmm. I'm suited for, I'll do it. Otherwise, I'm happily married, living in south of France. Yeah.
Sí.
It's one thing I would like to say. You can cut it away.
Com has dit, evidentment és una escena explícitament sexual, verbalment, però...
Sí.
Però com es deuria sentir ella al gravar aquesta escena i amb tanta gent mirant, no? Perquè al cap i a la fi, potser en aquella època, el tema sexual encara era més tabú, més... No?
Sí, sí, i a Suècia també, perquè sobre Suècia hi ha un mite que sembla que allò és campi qui pugui, i no és veritat, no ho va ser mai de campi qui pugui, només cal mirar el cinema suec, és a dir, la problemàtica que hi ha, no. És a dir, hi ha una imatge una mica idealitzada comparada amb el franquisme espanyol, clar, vull dir, el franquisme espanyol era difícilment comparable amb altres coses, oi?
Sí.
Però, clar, no, la repressió espanyola, la repressió sexual espanyola i tot allò, clar, allò era... no tenia punt de comparança. Ella, bé, era una professional, era una actriu, vull dir, sabia treballar,
sí. Allò
ho havia assajat, ho havia treballat molt, però ella ho explicava. Ella explicava que, clar, va estudiar aquesta escena, perquè era molt important, i ho fa meravellosament. L'escena és preciosa, no, estàs d'una tensió extraordinària, d'un intimisme brutal, i ella explicava que aquesta va ser la seqüència més difícil de la pel·lícula, perquè en realitat era un monòleg. L'altre, la Lee Fullman, l'escoltava, però no parlava.
Clar.
I estava molt ben escrita, l'havia escrit Berman, eh? Però ella, clar, Vivi Anderson veia que la redacció, el text, reflectia la visió masculina d'aquella situació. I tenint en compte que era una dona, qui la descrivia, perquè el personatge era ella, una dona, un personatge femení, ella va pensar que potser fora millor introduir-hi algun petit canvi, alguna paraula o expressió, saps, que fos més femenina.
Sí.
I ho va consultar amb Vic McMahon i ell li va dir, canvia el que vulguis, cap problema, fes-te teu el text. Ella volia dir aquell text com a dona que era. Sóc una dona, no he de parlar com un home, he de parlar com ho faria una dona, més o menys, no? I no com a transmissora d'una visió masculina de la vivència en qüestió. Ella, per tant, li va donar un to més suau al text, més tímid, si es vol dir així, i explicava també a Vivi Anderson que aquella seqüència la van rodar molt ràpidament en una sola presa. En una sola presa. I tothom va quedar molt content. Berman també. Però li va dir, o li va demanar, que li agradaria que la repetís dient el text, el mateix text que havia dit, però en un to més baix. Perquè ella estava una mica intimidada i havia fet, pels nervis, l'havia fet en un to una mica massa alt. I que va canviar. I aleshores ella es va tancar en una cambra, va assajar el text baixant la veu i va veure que, efectivament, l'efecte canviava radicalment i feia la confessió molt més intimista. I va veure que Berman tenia raó. Bé, aquí Vivi Anderson explica que ella sempre volia fer les coses a la seva manera, des del seu punt de vista, no des del punt de vista d'un altre. I Vivi Anderson deia, crec que series un neuròtic si només fas el que els altres volen que facis. Cal tenir certa idea del que vols tu, com vols fer-ho, com vols interpretar-ho, i així et pot portar, i això et pot portar alguns problemes. Però és així com jo sóc, i estic contenta de ser com sóc. Accepto, però, que potser sigui una limitació per a un actor o per a una actriu.
I think... You can be very neurotic if you just want to adjust to what other people want from you. You have to sort of know what you want yourself, how you want to do it, how you want to act it, and that can create problems, but I think that's the way I am. And I'm happy today that's the way I am. But maybe it's a limitation as an actor.
Vivi Anderson era una persona amb les idees molt clares i et dona una mica la sensació que era jo sóc així, si t'agrada bé i si no també, no?
Sí, 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 ho passava tot pels seus sedars. No volia ser com un pal de repetició, no sé com vull dir, repetir el que li deien, sinó dir, bé, d'acord, això, el text està escrit, el text l'he de dir, no he de canviar les coses, però les he de dir com jo ho diria, no? I clar, posar el seu segell personal. I Vivi Anderson, parlant sobre si mateixa i sobre alguns aspectes de la seva feina d'actriu, aquí l'hem sentit amb aquests fragments, oi? Però cal dir també que Vivi Anderson no té res a veure, això sí, perquè a vegades hi ha gent que es confon, no té res a veure amb l'actriu espanyola Vivi Anderson, però res, de res, de res.
El nom pot confondre.
No, la va llançar Pedro Almodóvar, però no té res a veure. Ho dic perquè Vivi Anderson, ella mateixa, remarcava molt que no hi tenia res a veure amb Vivi Anderson, ni volia tenir-ho. Sí, no volia perquè, deia, entre altres coses, perquè el nom de l'actriu espanyola és un nom artístic, no és real. Per tant, se'l va posar, sabent que hi havia una actriu que es deia Vivi Anderson, i ell es va posar Vivi Anderson i això a la Vivi Anderson no li va agradar. En realitat, la Vivi Anderson es diu Viviana Fernández Chica. No és per res a veure, oi?
No.
A més, havia nascut home i va fer un canvi de sexe. Vivi Anderson va rodar una cinquantena de pel·lícules al llarg de la seva vida, però la seva importància creix com a intèrpret favorita de Berman. Les altres actrius favorites de Berman eren Lee Bulman, Ingrid Tulin i Harriet Anderson, que era la germana de Vivi Anderson. Amb Vivi Anderson, jo si no vaig errat, va rodar un total de 10 pel·lícules. Berman i Vivi Anderson van rodar un total de 10 pel·lícules al marge de les que van fer per televisió. Són Somriures d'una nit d'estiu, El setè segell, Maduixes silvestres, El llindar de la vida, El rostre, L'ull del diable, Aquestes dones, Persona, Passió i Secrets d'un matrimoni. Ella, de fet, el gros de la seva carrera a Suècia, que és on li agradava, el va fer a Suècia, que és on li agradava treballar, però també va treballar a Hollywood. I, a més, no em va quedar gaire contenta, perquè era un cinema més superficial, més mecànic, saps, més comercial que l'europeu. Tot i així, va treballar amb bons directors, això sí, com John Huston o Robert Altman, per bé que en títols menors de la filmografia d'aquests directors. En fi, com hem dit, Vivi Anderson era una gran actriu que va morir el 14 d'abril del 2019 a Estocolm, a l'edat de 83 anys. I nosaltres li direm adéu amb un petit fragment d'un western que va rodar el 1966, quan tenia 31 anys, a les ordres de Ralph Nilson, que es deia Duel a Diablo, i tot seguit sentirem el tema principal de la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
You don't care what happens. Only what people think about you.
Any decent one of them would have killed herself before she let him turn her into an Indian squaw.
I'm not that decent, I guess.